COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 21 minuts que passen de les 12. Des de Tarragona continuem Herrera en COPE. És dimecres, és 7 de febrer, el dia en què m'agradaria que em deixessin aquest minut per enviar un missatge a les persones que es dediquen de manera reiterada a posar-nos enganxines o a pintar el cartell que tenim a la porta de l'emissora. Això fa mesos que passa, eh? No és nou. Callem, traiem l'enganxina una vegada, una altra, i arribes al matí i veus que avui l'ocurrència ha estat fer un gargot amb rotulador negre sobre el logotip de COPE. M'agradaria dir-los a aquestes persones que, com a protesta, aquest gargot és força insignificant. De fet, l'únic que aconsegueixen és donar més feina a l'estupenda senyora que ens ajuda amb la neteja de l'emissora. I ella no en té cap culpa del que pensin els que es dediquen a fer pintades ni de la seva falta d'educació i de civisme. Sé que no aconseguiré res dient això, perquè, de fet, els que es dediquen a embrutar-nos el cartell de la porta de manera sistemàtica no deuen escoltar massa el que fem a COPE Tarragona cada dia. Senyores i senyors, és tan fàcil com escoltar una altra emissora. Tenen on triar, que jo a casa seva no vinc a embrutar cap porta. I dit això, posem-hi música tot plegat, perquè tal dia com avui, de 1997, era número 1 a Espanya aquesta cançó de Joaquín Sabina.
Y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado.
Els dimecres saben que hi som fins a la una, però fins llavors tindrem temps de repassar tota la informació de les nostres comarques que avui ve carregada, i també dedicarem una bona estona a parlar del projecte del Centro d'Escucha Sant Josep Obrer de Tarragona. És un servei que vol acompanyar en el dol, en la pèrdua, aquells que ho necessiten, i avui descobrirem més com funcionen i què ofereixen. Serem en directe fins a la 1 al 93.5 al Camp, al 98.0 des de les Terres de l'Ebre, i sempre, siguin on siguin, ja saben que ens poden escoltar des del web o des de l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado, y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps, a l'Agència Estatal de Meteorologia, i tenim l'Anna Borrell. Anna, bon dia.
Bon dia. Continuarà el cel poc ennuvolat a les comarques de Tarragona, amb unes temperatures que han de pujar més. S'esperen màximes de 12 graus a Tarragona, 11 a Tortosa i al Vendrell, 10 graus a Reus i 7 a Gandesa. Pel que fa al vent, a les comarques del sud hi ha mestral, que bufa molta força, mentre que la resta del vent és més suau i variable, amb tendència a bufar de l'oest. Encara continuarem amb avisos costaners cap al litoral sud. Demà dijous esperem un cel clar al matí, però a partir de migdia s'anirà ennuvolant amb ruixats que viatjaran de nord a sud, aniran avançant i podrien deixar-nos neu en punts molt pròxims a la costa. La cota de neu la tindrem entre els 200-400 metres puntualment per sota. I és que les temperatures encara poden baixar una mica més amb glaçades a l'interior i al prelitoral. Hem d'arribar als 4 sota 0 aquesta nit al prelitoral nord, 2 graus a Tarragona, també a Tortosa, 1 al Vendrell, 2 sota 0 a Reus, 1 sota 0 a Gandesa. El vent al sud bufarà mestral, anirà fluixant, això sí, ja demà, i a la resta continuarà suau i variable amb tendència a bufar de llevant cap al litoral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Molta precaució, per tant, demà. Vagin amb compte. Fem una ullada ara a les carreteres. A aquesta hora, el Servei Català de Trànsit informa que està tallada l'autovia A7 a Vilaseca en direcció sud, en direcció Castelló. Estan tallats els dos carrils, per tant, circulació intensa en aproximadament un quilòmetre. Retencions ara mateix a l'A7 a Vilaseca, direcció sud. Anem en trànsit, precisament. Els transportistes de Tarragona es plantegen tornar a les mobilitzacions després d'un any i mig sense fer-ho. L'accident de diumenge a Coma-ruga amb tres víctimes mortals en un xoc contra un camió ha revifat la indignació també d'aquest sector, que diu sentir-se criminalitzat. Des de la Federació Empresarial d'Autotransport de la demarcació de Tarragona remarquen que el problema de fons és la manca d'inversió en seguretat a les carreteres nacionals i acusen les dues administracions de voler expulsar els camions d'aquestes vies sense la gratuïtat de la P7 o una bonificació equitativa a altres comunitats, que arriba al 75%, a qui els ofereixen un 42%. El Comitè Nacional del Patronat vol presentar, de fet, recurs als tribunals per aquesta obligatorietat imposada als transportistes de desviar-se per l'autopista. El secretari general de la Patronal del Transport a Tarragona és en Josep Lluís Aymat.
El sector del transport no és realment el culpable de la situació i pensem que, en tot cas, podríem considerar-se com una víctima perquè nosaltres obligadament hem de passar, obligadament hem de continuar treballant i el que nosaltres voldríem és poder utilitzar unes carreteres correctes i que fossin segures per tothom. I si això no passa, no és per culpa nostra, perquè una altra vegada tornem a insistir, al final l'única que no perd mai en totes aquestes qüestions és la concessionària. De fet, són els mateixos que no han executat les inversions necessàries, són els mateixos que són incapaços després d'obrir els trams d'autopista que podrien garantir la seguretat i la fluïdesa del trànsit, els que després ataquen i volen culpabilitzar i criminalitzar a un sector com el del transport.
A les comarques de Tarragona hi ha unes 15.000 persones vinculades al sector del transport, 12.000 treballadors i 2.500 empreses i autònoms. Precisament el ministre de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dit que s'estan ultimant els detalls per desviar els camions de la 340 i que s'està treballant, diu, intensament, però ha evitat posar data. De fet, el ministre diu que la data de l'1 de gener, amb què s'ha treballat fins ara, era estimada i orientativa i que ni ell ni cap altre càrrec de Fomento la va anunciar oficialment. De la Serna ha criticat també els que han volgut fer, diu, un ús partidista de l'accident de diumenge que va costar la vida a tres persones.
Lo que por responsabilidad todos debemos hacer es intentar trabajar juntos, pero sin hacer un uso partidista de este tipo de cuestiones, ¿no? Por supuesto que es legítimo insistir ante el Ministerio en acelerar los plazos al máximo, y eso es lo que estamos haciendo. La aplicación del artículo 155 les puedo garantizar que no tiene absolutamente nada que ver con la tramitación de este complejo proceso.
Un apunt encara en trànsit. Un home de 62 anys de Constantí moria aquest dimarts al vespre en un accident a l'A7 a Vilaseca. Ell anava en un microcotxe, un quadricicle, per una via on no estaria permès d'entrada i sembla que anava sense llums. Una furgoneta no el va veure i el va embestir per darrere. És la sisena víctima mortal a les carreteres de Tarragona en 4 dies. La xifra del matí són les 1.400 denúncies per robatoris a l'interior de cotxes a Tarragona, a la ciutat de Tarragona, en el darrer any, que repunten després d'haver tancat 2016 amb 800 casos registrats. Es torna a nivells de 2012. Segons el cap de l'àrea bàsica dels Mossos d'Esquadra al Tarragonès, l'inspector Vicenç Leonard, la situació preocupa i es redoblen esforços per identificar els presumptes autors, que majoritàriament corresponen a grups de joves que actuen al centre de la ciutat, però també als barris.
Hi ha un grup molt actiu de 8-10 persones, que també hi ha un grup de joves que, sobretot a determinades zones de Tarragona, no ciutat, sinó també barris, ho estem treballant. Són diferents zones, no cal estigmatitzar una zona concreta.
Durant l'any passat es van detenir 52 persones relacionades amb aquest tipus de delictes. La darrera, diumenge, els Mossos van arrestar dos joves acusats de 12 robatoris a l'interior de cotxes i també del robatori a un domicili. Per altra banda, escalada d'actituds incíviques a Tarragona. Per això l'Ajuntament diu que redoblarà esforços. Escoltem el tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana, Javier Villamayor.
Fins a 250 denúncies per motius d'incivisme. I també tenim un altre fet objectiu, i és que han aparegut pintades en alguns edificis o en alguns conjunts monumentals que són patrimoni històric, i això per nosaltres, diguem-ne, escala o és una escalada en una direcció que no ni pensem permetre ni pensem deixar sense resposta. No només la prevenció i la vigilància, sinó també les actuacions que es puguin desenvolupar per protegir aquest bé superior que és el patrimoni històric.
Canviem d'assumpte. Notícia que hem conegut aquest mateix matí. Ferran Bel deixarà l'alcaldia de Tortosa. Està previst que ho formalitzi al ple d'aquest dijous. Sembla que el motiu és el règim d'incompatibilitat de càrrecs del PDeCAT. Recordem que Ferran Bel, a banda d'alcalde, és també diputat al Congreso i membre de l'executiva del partit. Bel era alcalde de Tortosa des de feia prop d'11 anys, des de juny de 2017. Ha assegurat que tenia previst deixar el càrrec ja fa uns mesos, però el context polític l'ha obligat a retardar-ho fins ara.
Me siento satisfet, tranquil de la feina feta i a més en la seguretat de que en aquesta feina se li donarà continuïtat. De fet, me'n vaig jo, però tot continua, el pacte de govern és el mateix, els regidors són els mateixos.
Es preveu que dissabte al migdia es convoqui un altre ple per investir l'actual segona tinent d'alcalde, Meritxell Roger, com a primera alcaldessa de Tortosa. Atents a aquesta també, el Seprona de la Guàrdia Civil ha decomissat un cocodril dissecat que un veí de Tarragona intentava vendre a través d'un portal d'internet. Després de detectar l'anunci, els agents van localitzar l'anunciant i li van requerir el document que autoritza la procedència o el justificant d'origen de l'espècie. Per tot, el Seprona ha comunicat els fets a la dependència de duanes i impostos especials de Tarragona. És una suposada infracció de la llei que sanciona el contraban. Segons l'Institut Armat, en alguns casos aquesta pràctica es pot tipificar com a delicte amb penes de presó i multes que poden arribar als 300 euros del valor, al 300% perdó, del valor de l'animal.
COPE Tarragona. Estàs informat.
Encara en successos, detingut a Querol, a l'Alt Camp, Barcelona i Viladecans, tres estafadors de pisos de lloguer per internet. Anunciaven lloguers d'habitatges a un preu per sota del mercat, aconseguint l'interès de compradors, de llogaters, que després d'un primer contacte pagaven una quantitat de diners estipulada en concepte de reserva. Després d'haver fet aquest pagament de fiança, perdien tot contacte amb els autors de l'estafa. Els arrestats haurien consumat 16 estafes arreu d'Espanya i se'ls imputa també 13 delictes d'usurpació, ja que es feien passar per agents immobiliaris. Segons els investigadors, haurien obtingut beneficis de més de 12.000 euros. El principal investigat el van trobar finalment a una casa de camp a Querol. Tenia 18 requisitòries per investigacions judicials de diversos punts d'Espanya, la majoria per presumptes estafes. I en plana econòmica, avui hem sabut que el Camp de Tarragona ha perdut una inversió important per part d'una multinacional alemanya que hauria creat 200 llocs de treball. S'havien d'instal·lar al Centre Integral de Mercaderies de la Canonja, al CIM, però han decidit marxar a Burgos. Segons llegim avui al Confidencial, la decisió s'hauria pres per la incertesa política que es viu a Catalunya. Dotze i 34 minuts, acabem repassant les portades dels diaris. Al de Tarragona trobem avui el programa cultural de los Juegos desata la discòrdia. Al Reus Digital, els agents de la policia espanyola desplegats a Reus per l'1 d'octubre asseguren que van passar por. I al del Camp.cat, en la mateixa línia, els policies espanyols de l'Hotel Gaudí de Reus es queixen que els Mossos no els van ajudar. Són declaracions que han fet a 8TV. Al Tarragona 21, el Camp, diuen, perd una inversió puntera d'una multinacional alemanya i 200 llocs de treball que se'n van a Burgos. I finalment avui en portada, al diari més. Tarragona pateix 12 robatoris a vehicles en un sol cap de setmana. Arribem a les 12:35 minuts, un minut de publicitat i continuem.
Lección número 1. Lánzate. Sí, que te lances. ¿Qué motivos necesitas? ¿Te gusta? ¿Le gustas? ¿Lleváis toda la vida juntos o acabáis de empezar? ¿Qué más da? No tienes nada que perder.
¿Este San Valentín? Lánzate. El Corte Inglés. Miles de ideas para acertar.
¿Quieres saberlo todo sobre la gala de los Goya? Esta semana, solo en la revista Hola, los mejores vestidos y las fotos más exclusivas de los actores que posaron en la sala VIP de Hola en los Goya. Además, entre las páginas de Hola, descubrirás la espectacular casa de Ariana Rockefeller en su paraíso de Palm Beach, ya en tu punto de venta. Grandes momentos, Hola. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Yo, marido, padre y conductor, prometo que terminaron los años de pagar más por tener el mejor servicio y las mejores coberturas en mi seguro de coche. Hoy es el principio de todo. Hoy es el día. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Vinga, seguim amb més temes al programa. Anem ara fins a Tarragona, perquè volem saber més del funcionament del Centre d'Escolta Sant Josep Obrer, que va començar a caminar fa poc més de 3 mesos al barri de Torreforta. I ens acompanya avui a l'estudi el responsable d'aquest centre. És el mossèn Javier Álvarez. Javier, benvingut i moltes gràcies,
gràcies
per venir.
Gràcies, bon dia.
Escolta, d'entrada, per aquells que no coneguin l'existència d'aquest centre d'escucha de Sant Josep Obrer, què és exactament i com va sorgir aquest projecte? A veure...
Bé, doncs el centre d'escucha, hem deixat el nom tal com està en castellà, perquè si deim centre d'escolta sembla que en català estem referint-nos a una altra cosa.
Un centre excursionista, és veritat, ho comentàvem ara abans d'entrar, no? És el centre d'escucha, d'escuchar, sí. D'escoltar.
Hi ha tres coses concretes que mantenim per no canviar el sentit, no? Una és el mateix nom, centre d'escucha, una altra, el de la persona que ve amb el seu dol, amb el seu problema, la persona que està patint, que en castellà es diu el doliente.
Sí.
Clar, si aquesta fent la traducció, resulta que tenim davant de nosaltres un dolent, una persona molt dolenta, molt, molt mala, no? I això no pot ser. Doncs hem respectat que la persona que ve no ens agrada dir l'usuari, perquè no són usuaris, sinó persones que necessiten un acompanyament, un ajut, i continuen dient-los el doliente.
Uh-huh.
Així com la persona que acompanya... el counselor, l'acompanyant, li continuen dient a l'escucha, perquè si deim d'una altra manera, doncs sembla que no. Si deim l'escolta, doncs és el mateix.
Sí, sí.
Bé, dit tot això, aquest preàmbul d'una mica de conceptes que és important, doncs nosaltres portem 2 anys ja formant-nos, preparant-nos, tant entre nosaltres com aquí amb l'ajut de Càritas Diocesana de Tarragona, i també, especialment, amb els religiosos camils, que tenen la seva seu principal a Espanya, a Madrid,
sí.
A Tres Cantos, concretament, i allí ens preparem, ja dic, durant 2 anys, en cursos, en formacions, en jornades, per tal d'estar una mica ja preparats per poder rebre, hores d'ara ja, a persones que tinguin alguna necessitat dels nostres serveis.
Uh-huh. Això, com ho dius, aquest centre d'escucha va començar a Tres Cantos, a Madrid, crec que va ser l'any 97 aproximadament.
Sí.
Com, en quin moment vosaltres aquí a Tarragona dieu, ostres, doncs aquest projecte ens sembla interessant, creiem que pot ajudar, pot fer un servei, portem-ho sí. Cap aquí, això.
Els camils, en col·laboració amb Càritas, van vindre fa 2 anys a fer una formació i per mig d'un col·laborador nostre, empleat de Càritas, i ara un dels nostres voluntaris, Josep Maria, doncs ens va una mica a comentar d'aquesta activitat, de què feien. Nosaltres vam pensar que en una parròquia com a Torreforta, de gairebé 20.000 persones a la parròquia, i que fem al voltant de 120-140 enterros a l'any, havíem pensat en principi de fer un ajut per a aquestes persones. En 120 enterros podràs comprendre, Mònica, que hi ha persones que es queden amb molt de pesar.
Clar.
No tot el que mor a casa, de gran i ben cuidat. A vegades hi ha de tot tipus, i hi ha morts molt, molt, molt fastidioses, diguem-ne, no?
I tant.
Aleshores, doncs, aquestes persones, els supervivents, i especialment quan es tracten de coses que siguin pares de família joves o mares de família joves, suïcidis, persones que potser siguin grans però que portaven tota la vida junts, hi ha moltes necessitats, no? I vam pensar en fer això. I després ja vam una mica preparar-nos per omplir el vano de possibilitats, perquè dols a la vida hi ha molts.
Exacte. No existeix només el dol quan has perdut algú, no? Per desgràcia, que jo crec que tots, no? Qui més qui menys, de més a prop o de més lluny, tots ens hi hem trobat, però hi ha moltes altres situacions que de vegades ens costa de gestionar. I ara la gent estarà pensant, bueno, clar, però és que sempre hi ha algú a qui li puguis explicar, però és que a vegades no oblidem que hi ha gent que no té a qui potser explicar-li, no? O que no sap, no troba la manera d'explicar-ho. I vosaltres esteu aquí, doncs, d'entrada per escoltar i ajudar, no?, a portar aquest procés.
Sí, el nostre acompanyament té una mica el sentit aquest que estàs dient, no? Perquè amb el sol fet de verbalitzar el problema que un té, evidentment, que queda bé i ajuda el poder comentar-lo a un amic, a un germà, a una família, a un familiar o el que sigui, no? Però nosaltres anem una mica més enllà, no? Perquè quan tu comentes un tema en algú, la primera cosa que fa aquesta persona en tota la seva bona voluntat és dir, escolta, tu el que has de fer, escolta, mira, ja l'ha passat no sé què, o a fulanito l'ha passat pitjor encara, no? Bé, és molt d'agrair, tota la bona voluntat, però aquest, el procediment del counseling, diguem-ne que té altra finalitat, no? I és el d'acompanyar a la persona. Hi ha unes fases que te puc explicar ara, i d'alguna manera el que fem és no tant donar solucions, sinó fer un acompanyament i un ajut. Uh-huh. Nosaltres mateixos, els religiosos, els mossens, jo soc diaca i faig molts funerals també, a vegades quan tenim davant una família que pateix, parlem del problema i el mateix parlem de la solució posant-lo a mans de Déu. Molt bé, per la nostra part, molt bé, perquè són religiosos, però hem de pensar que no tot pensa igual i hem de pensar també que les persones necessiten un procés i necessiten elaborar aquell dol i són conscients que, molt bé, a part d'això, també hem de fer una cosa més humana, normal i psicològicament necessària.
Clar. Explica'm, doncs, Javier, quin és una mica aquest procés que seguiu aquesta, perquè des del moment en què algú, doncs, es posa en contacte amb vosaltres, arriba, sigui per la situació que sigui, com dèiem, pot ser el dol per haver perdut algú, pot ser haver perdut la feina, per exemple, no? O una separació que no hagi estat fàcil. Quin és el procés que se segueix?
Sí, en un procés de dol, sigui qual sigui la causa, com molt ben dit, dius tant si és un dol per mort d'una persona, una pèrdua. La pèrdua que sigui, sí, provoca un dol, no? Hi ha certes coses, el primer impacte és l'estat de xoc que produeix, no? Tant si jo me separo com si jo perdo, què sé jo, un fill, un germà, una persona estimada, un amic, una amiga. Uh-huh. Hi ha alguns dols que no sé si toca ara parlar-lo, que és els dols prohibits també, no? Aquella senyora que estima una persona que no podia, o aquest senyor que estima una persona, o aquella senyora i aquella senyora que s'estimaven, o aquest senyor i aquell senyor que s'estimaven i que per causes socials no poden manifestar que jo, Javier, estic dolgut i estic passant-lo malament perquè se m'ha mort Manolito, que resulta,
exacte,
que era la persona que jo estimava,
mi,
no?
Clar.
Això, lamentablement, avui estem a aquestes estigmes que viu la societat i nosaltres acompanyem totes les persones. En primer lloc, des de l'acceptació incondicional. Nosaltres no ens importa quina és la relació, no fem cap judici de cap cosa de la persona que ve a nosaltres. I després intentem posar-nos les seves xancles, les seves sabates, vol dir, fer un tractament empàtic de què li passa a aquesta persona, no? I des d'aquesta empatia, aquesta acceptació incondicional, la primera fase, diguem-ne, que és la de nosaltres saber, és a dir, que la persona pugui obrir-se, pugui dir, pugui explicar què és el que necessita, i nosaltres, sense fer cap judici, recollir una mica les dades de què és el que passa. Després ja el segon procés és identificar, la persona sàpiga identificar quals són la seva problemàtica, el que té, les seves sí. emocions, sento ràbia, sento el que sigui, és el dret, és el normal, sentir, per exemple, ràbia. I després ja la tercera fase, diguem-ne que ja és una mica d'ajudar la persona a el que ara se diria reinventar-se, no?
Sí.
Tornar a viure, reiniciar-se com els ordenadors, aprendre a viure sense la persona que has perdut, sigui per mort, sigui pel que sigui, o sense la cosa que has perdut. Potser que has perdut un pis o un rellotge que estimaves molt. Hi ha moltes formes de que la gent pugui patir per una pèrdua.
Uh-huh. Vau obrir a l'octubre, veritat? Vau començar l'activitat a l'octubre, més
oficialment,
o menys? Oficialment,
sí.
S'ha provat molta gent, a vosaltres ja, per dir, ostres, a sí. veure si em podeu ajudar? Sí? Sorpresos una mica la resposta?
Sí, no és que tinguem una demanda enorme, o no la teníem abans de vindre a la COPE, potser.
Espero que sí, escolta.
Però, bueno, mira, sí, és perquè hem de fer un cop de mà encantadíssims, no? Normalment aquestes coses van a poc, però són molt importants i ja han tingut casos... El que passa que no acostumbrem a explicar-nos,
evidentment... No. Cada cas, evidentment,
però sí que tenim,
ja la confidencialitat, a més, és una de les coses que, sobretot, poseu en valor, no?, que en aquest cas...
Sí, ara mateix s'estan fent tres escutxes importants, molt importants, sobretot per les persones que estem ajudant. Veiem avanços i tenim uns quants casos molt seriosos i ja hem fet alguns casos que ja s'han tancat o de diferent manera. Sí, sí, estem treballant i veiem que per una part, afortunadament, el que fem és una activitat que té sentit i, per altra banda, diguem-ne, lamentablement, té sentit també. És una contradicció, no?
Exacte. Les persones que esteu a la banda de l'escolta, en aquest cas, no?, de l'escutxa, sí. per escoltar aquests problemes i ajudar a la gent en tot aquest procés, us heu format, no?, per poder fer aquesta tasca. No sé si us calen...
Dos anys.
Per això, no sé si us cal gent també que es posi en aquesta banda. No parlo només de la gent que potser doncs necessita l'ajuda, sinó els que estan en aquesta banda ajudant o intentant ajudar. Us cal gent que s'impliqui també?
I tant. Mira, ara, com has dit al principi, jo sóc el coordinador, però la meva formació no és per aquest camp, vol dir, jo vinc d'un camp pastoral i professionalment faig altra cosa, perquè els diaques venim del món laboral, vol dir que jo sóc llicenciat en ciències religioses, sí, i acabo ara el màster en intervenció en el DOL, molt bé, però ja ens convenia tindre algun psicòleg, algun psiquiatre, tenim alguna persona que col·labora, però ja ens convendria molt tindre especialment algun psicòleg o algun estudiant ja avançat de psicologia que estigués en el nostre cos de voluntariat, estaria molt bé.
Doncs escolta, fem la crida des d'aquí, no? Si algú també ens està escoltant que digui, ostres, a mi m'agradaria conèixer el projecte, veure si puc ajudar, doncs també que es posin en contacte amb vosaltres, no?
Tampoc cal que tothom sigui psicòleg, vol dir,
No.
El que sí que és veritat que convé que siguin persones que sàpiguen primer que vulguin formar-se, perquè no és aquella idea. Escolta, jo sé escoltar. Un dia una dona em va dir: jo sé escoltar perquè quan jo tenia un comerci venien les persones i me parlaven i jo li deia, escolta, mira, parlarem d'altra cosa. Doncs no, justament el que s'ha de parlar quan hi ha un dol és del dol, i elaborar-lo i patir-lo, s'ha de patir, els dols s'han de patir, no queda més remei, però la forma de fer-se fort i sortir endavant.
Uh-huh. Com ho fem això, Javier? Si algú que ens està escoltant està coneixent ara, per exemple, aquest centre d'escutxa i creu que, doncs, que li pot fer bé, que li pot ajudar, com es posa en contacte amb vosaltres i algun dia, alguna hora concreta?
Nosaltres tenim un telèfon que en teoria és de 9 a 9, però està posat permanentment i en aquest cas, de moment, l'agafa un servidor, i és el 559 27 29 59. 559 27 29 59. I estem a la parròquia de Torrefort, a la parròquia de Sant Josep Pobre, que es pot buscar per l'internet, per on sigui, per la pàgina del Bisbat, i poden trucar i ja ens sabran localitzar, no hi ha cap problema, no? Estem a disposició quan sigui. Evidentment, escoltem la primera explicació, però no som una atenció telefònica.
Clar.
Busquem la possibilitat de que la persona vingui. I després està planificat el sistema nostre, que es diu Model Humanitzar, està planificat per fer una sèrie normalment de 20, no cal que sigui més normalment, de 20 acompanyaments, són setmanals, són sempre a la mateixa persona, a la mateixa escucha, al mateix lloc, sempre a les nostres dependències. Si convé sortir a fer una atenció domiciliària, anem a fer l'atenció domiciliària. Si hi ha una persona que necessita, però resulta que no pot sortir de casa, se fa, o a un hospital, doncs ja dic que són 20 sessions normalment, mateix escucha, mateix lloc, i això és molt clar, totalment anònimes i totalment gratuïtes.
Mm-hmm. Important, això també.
És important, sí. Mm-hmm.
No sé si amb les persones amb les que ja esteu treballant, no? Que deies, ja hem treballat amb casos, estem en casos importants, el que potser més costa és fer aquest primer pas de dir, no? Demanar l'ajuda, a vegades és el que ens costa més en aquest procés, pel que heu vist fins ara?
No, és un tema de coneixement. Mira, les persones necessiten molt ser escoltades. Necessitem molt ser escoltades. El que passa que no trobem. I és el que passa. Quan un té un problema ja sap el que li passa a la persona de confiança. Cadascú tenim un perfil. Hi ha persones que escolten i no diuen, hi ha persones que intenten solucionar. Però l'acompanyament, que és el que nosaltres fem, el sistema nostre es pot definir gràficament d'una manera. Imagina't una piscina que té dues escales. I al mig de la piscina hi ha una persona que té l'aigua fins al coll, que s'està ofegant. Aquest és el doliente. Què fa l'escucha? L'escucha no li tira un flotador, que és el que fan normalment les persones. L'escucha el que fa és que baixa a la piscina i va caminant a la persona, i xerrant, i preparant. I quan la persona fa tot aquest procés que hem dit abans, informació, i després una mica també identificar quines són les seves emocions, etc. I comença a sortir, al moment que ja està preparada, la persona surt per aquella escala que estava preparada per ella per sortir de la piscina, i l'escolta, l'escucha, puja per l'altra escala. Vol dir, no són amics, són persones que estan en una posició d'ajut. I parlen d'això només en el centre d'escucha, durant l'hora de l'escucha, aquestes sessions que fan.
Potser això, ara que ho planteges així, ens pot ajudar, no? Perquè de vegades potser ens costa menys parlar amb algú que no coneixem prèviament, no? Per soltar-ho tot i per sincerar-nos, que amb algú que potser tenim més confiança, no? A vegades no saps mai. Cadascú també ens enfrontem al dol de maneres molt diferents, no?
Home, si la persona que té el problema, que té el dol, sap que quan entra allí a aquell despatx, a aquell lloc, aquell dret on podrà parlar, sap que no se li jutjarà i sap que pot parlar i sap que se li intentarà ajudar, i que la persona que la va escoltar és una persona que s'ha preparat justament per fer aquest acompanyament. És un acompanyament terapèutic, no som professionals, cap de nosaltres som professionals, evidentment, això s'ha de deixar molt clar, el camp professional és pel professional, nosaltres som un acompanyament terapèutic. Per què terapèutic? Perquè té, diguem-ne, la finalitat de sanar aquesta persona, evidentment, no? Uh-huh. Però d'aquest punt de mira, no? De que nosaltres el que fem és només que acompanyar a la persona perquè ella sola sàpiga, a la nostra companyia, sàpiga trobar en si mateixa els recursos que tots tenim i que desconeixem per poder sortir-ne d'un problema gran, d'un dol important. Uh-huh.
Doncs m'agrada molt que hagis vingut a explicar-nos el projecte, Javier. Espero que, escolta, una llau no, però espero que potser hem arribat a algú que no sabia que hi éreu, doncs que ho sàpiga, que pot trucar a la vostra porta si convé, no?
I voluntaris.
I voluntaris, això,
I
no ho oblidem.
Podem tornar a dir el telèfon, estaria bé també, no?
659 27 29 59.
Això mateix.
659 27 29 59. I si no, doncs a la parròquia de Torreforta us troben, no? També.
Sí,
en qualsevol moment. Doncs el mossèn Javier Álvarez, que és el responsable d'aquest centre d'escucha que tenim ara al barri de Torreforta, moltíssimes gràcies per haver vingut. Torna quan vulguis a explicar-nos més
gràcies
coses.
Gràcies a vosaltres pel vostre interès i ojalà d'aquí a un any podem dir, escolta, estem funcionant, tenim molts de voluntaris, i gràcies a la COPE per ajudar-nos a la difusió d'ajudar les persones, que és el que tractem.
Tant de bo, tingueu massa voluntaris. Gràcies, Javier, un plaer.
Gràcies, bon dia.
Do ¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Herrera en COPE. COPE Tarragona. Estàs informat.
Hola, Mónica. Soy mamen de amigas astronómicas. Te voy a contar un truquillo de estos de aprovechamiento que tantos nos gustan. Cuando te quede pizza del día de antes y tengas uno, dos o tres trocitos de pizza que quieras aprovechar, en lugar de calentarlos en el microondas, que de momento se ponen blanditos y luego están súper duros, o de meterlos en el horno otra vez, que se resecan un montón, ponlos en una cacerola al fuego y lo tapas. Y los tienes un ratito ahí. Y ya me lo contarás. Chao.
Centro del corazón abierto al mundo, ¿no?
Pues eso es lo que intentamos también desde aquí todos los días, que siga siendo un poquito ese territorio mágico. Iñaki Gabilondo, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, buen día a todos.
Le devuelve el teléfono a Luis del Olmo, este momento radiofónico que estamos viviendo.
Nos hemos quedado.
Luis, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Estás aquí. Compañeros. Estás invitadísimo, ven cuando quieras.
Pues muchas gracias, me quedo con la invitación.
Porque la radio es magia, a COPE Tarragona de vegades, pasen cosas como aquesta.
Quedaría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con...
3 minuts i arribarem a la una. Vàries coses abans de deixar-los en mans dels serveis informatius de la cadena COPE. D'entrada, actualitzem informació segons el Servei Català de Trànsit. Hores d'ara, tallada l'autovia A7 a Tarragona, en concret a Vilaseca, en direcció a Barcelona. Estan els dos carrils tallats, hi ha circulació intensa, per tant, si han de circular per aquest punt, paciència.
Hasta los huesos, solo calan los besos que no has dado. Los labios del pecado.
I després els agraeixo els missatges que ens estan fent arribar a través de les vies habituals. Ja saben, el Twitter, @copetarragona, el correu electrònic, tarragona@cope.sa, i el WhatsApp del programa, que l'estan fent servir cada vegada més, cosa que els agraeixo moltíssim. El record del telèfon és el 672-65-35-34. 672-65-35-34. Què ens poden enviar aquí al WhatsApp? Doncs el que vulguin. Opinions, denúncies d'alguna cosa que estigui passant al seu carrer, al seu barri, a la seva població, crítiques, coses que els agraden o que no els agraden de què fem aquí al programa, perquè així també nosaltres millorarem cada dia una miqueta. I els vull agrair els missatges que ens han fet arribar al llarg del matí, arran del que jo deia al començar el programa, que ens han fet una pintada a la porta. Doncs sí, com tantes altres vegades, el que passa que un al final la paciència també se li acaba. Però vaja, que estem tots bé, que és només una pintada que haurem de netejar. Jo agrairia a la gent que es dedica a fer pintades i a posar enganxines, doncs, que inverteixi el seu temps en coses més productives, no?
No debería contarlo y sin embargo cuando pido la llave.
Amb la nostra cançó del dia aquest i, sin embargo, de Joaquín Sabina, que tal dia com avui, un 7 de febrer de 1997 era número 1 al nostre país, doncs amb ell ens acomiadem, els deixo en mans dels serveis informatius de la cadena COPE i dels companys de COPE Catalunya. Nosaltres tornarem demà a les 12:20, tenim moltíssimes coses de les que parla encara aquesta setmana al programa, així que els espero i els recordo que estem preparant el programa especial del Dia de la Ràdio del proper dimarts 13 de febrer, que tindrem aquí programa especial, una nacional 240 especial amb Cope Lleida. També convidats que no acostumen a venir els dimarts, però que volen parlar de ràdio. Així que si vostès volen participar, també ens ho poden fer arribar a través del WhatsApp, 672 65 35 34. Vinga, WhatsApps, notes de veu, dient-nos què és per vostès la ràdio i com la viuen, que els volem escoltar. Les posarem el proper dimarts. Gràcies per ser un dia més a l'altra banda de la ràdio. Bon dimecres.
Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados.